que dèiem la tercera moció de Joan Pinyola. Tots, totes. Bé, benvinguts. Sí, se sent? A la sessió ordinària de ple de l'Ajuntament, a 3 d'octubre de 2018, començaríem. Primer de tot, benvinguts i benvingudes a tots els assistents. I el primer punt de l'ordre del dia seria votar l'urgència de la inclusió d'un dels punts, que és precisament la moció del trasllat al cementiri de Capellades del capelladí Joan Colom Soler, i posteriorment també proposaria votar la modificació de l'ordre del dia perquè aquest punt passés a situar-se com a segon després de l'aprovació de l'acte anterior. Faríem les votacions per separat?
Sí.
D'acord. Doncs primer votaríem l'assumpte d'urgència per incloure aquesta moció a l'ordre del dia del ple ordinari. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
I en segona votació votaríem la modificació a l'ordre del dia perquè passés a ser el segon punt després de l'acte, lectura de l'acte i aprovació de l'acte anterior. Vots favorables?
Queda aprovat per unanimitat.
Primer punt de l'ordre del dia seria l'acte de la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Capellades celebrada el 25 de juliol del 2018. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Nosaltres no tenim cap esmena ni cap res a dir amb aquest acte. Sembla correcte.
D'acord, Esquerra Republicana, correcte, Partit Socialista. Passaríem a la votació de l'acte anterior. Vots favorables? Entraria ara el punt que acabem de votar per urgència i que també hem modificat l'ordre del dia perquè passés en aquest ordre. Seria la moció pel trasllat al cementiri de Capellades del cos del capelladí Joan Colom Soler, presentada en aquest cas per tots els grups aquí representats, per la Capellades CUP, pel Partit Demòcrata, per Esquerra Republicana i pel Partit Socialista, tal com doncs, des de en aquest cas Joan Pinyol ens va fer arribar i tal com ens va demanar va ser doncs, compartida amb tots els grups i també doncs, en aquest cas tots ells van decidir adherir-se a presentar aquesta moció, en aquest cas doncs, atesa la sol·licitud presentada pel Joan Pinyol Colom de trasllat al cementiri de Capellades del cos del seu avi Joan Colom Soler, mort a Lleida el 5 de març del 1939 i inhumat al Valle de los Caídos el 21 de juliol de 1965 pel règim franquista. Com deia, els grups municipals que estem aquí representats portem a ple i a debat aquesta proposta d'adhesió d'aquest ajuntament a aquesta lluita, a la lluita de treure el seu avi del Valle de los Caídos, on va ser traslladat durant la dictadura franquista sense, a més, cap notificació a la família. Llegiré els antecedents perquè són prou explícits, malgrat tenen, hi ha una exposició llarga, però que sí que ajudarà a contextualitzar en què es basa aquesta moció i els seus acords. Un cop acabada, en el primer dels antecedents, un cop acabada la Guerra Civil Espanyola, la dictadura franquista va ordenar la construcció del Valle de los Caídos, un conjunt monumental a la Sierra de Cuelgamuros, definit des del primer moment com un templo grandioso de nuestros muertos en el que por los siglos de los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la patria. Destinat, per tant, només als héroes i màrtires de la cruzada de liberación nacional caídos por Dios y por España. Segon, tot i que les previsions de construcció preveien traslladar-hi de seguida els cossos dels que lluitaren en el bàndol vencedor de la guerra, la construcció d'aquest immens mausoleu va durar gairebé 20 anys, després dels quals, 1958, la majoria de les famílies de les víctimes franquistes es van negar al trasllat dels cossos dels seus familiars. Tercer, davant d'aquesta negativa i del que suposava un immens ridícul internacional, l'any 1958 la dictadura franquista va decretar el trasllat indiscriminat i inhumà cap al Valle de los Caídos dels cossos de totes les fosses derivades de la Guerra Civil a fi de dar sepultura a cuantos cayeron en nuestra cruzada sin distinción del campo en que combatieron, con tal que fueran de nacionalidad española y religión católica. D'aquesta manera, i a través del Ministeri de la Governació, es va fer una crida als governadors civils i als alcaldes de tots els municipis perquè informessin de l'existència de fosses comunes de la Guerra Civil en els seus termes municipals. Un cop recollida la informació pertinent, es va posar en marxa l'ordre d'exhumació i trasllat dels cossos al Valle de los Caídos sense notificar-ho en cap moment a les famílies. Quart, una de les víctimes de la Guerra Civil que van ser traslladades al Museu Franquista 26 anys després de ser inhumat en una fossa comuna del cementiri de Lleida va ser el capelladí Joan Colom Soler. Havia mort el 5 de març de 1939 al camp de presoners de la Seu Vella, després d'haver estat mobilitzat només 5 mesos abans pel govern de la República. I va ser inhumat en una fossa comuna del cementiri d'aquella localitat després d'haver estat presoner de l'exèrcit franquista. La seva vídua, la capelladina Teresa Comabella Sallarès, va demanar el trasllat del seu cos a Capellades, però li van denegar la petició. El 21 de juliol de 1965, segons l'ordre de Franco i juntament amb 501 cossos més, Joan Colom Soler va ser traslladat en secret cap al Valle de los Caídos en el columbari número 9207 i va ser inscrit en el llibre d'inhumacions de la Basílica Franquista amb el número 26.569. El primer pis, cripta esquerra de l'altar major, sobre la sagristia benedictina. Cinquè, la família de Joan Colom Soler, que desconeixia aquests fets, va continuar portant flors a la fossa de Lleida fins que al maig del 2008, el seu net i també capelladí Joan Pinyol Colom va descobrir totes les dades d'aquest trasllat i va iniciar una lluita personal per recuperar el cos del seu avi i enterrar-lo a Capellades. A banda de les demandes d'exhumació tramitades a Patrimoni Nacional i a diferents organismes, com l'Audiència Nacional, el Jutjat número 3 de Sant Lorenzo de l'Escorial, el Ministeri de la Presidència i el Ministeri de Justícia del Govern Espanyol i el Grup de Treball de Desaparicions Forçades o Involuntàries de l'ONU, va tenir coneixement del segon trasllat secret que es va sotmetre al seu avi l'any 1990, amb govern socialista de Felipe González, a causa de les filtracions d'aigua de la cripta esquerra. El Joan Colom Soler i tots els que van ser portats des de Lleida des d'aleshores reposen a la cripta del pilar del primer pis, situada en un dels laterals de la nau central de la Basílica. Sisè, al setembre de 2010, l'aleshores govern de Rodríguez Zapatero va convidar Joan Pinyol Colom, juntament amb altres familiars que es troben en la mateixa lluita, perquè fos testimoni de l'obertura de les criptes a càrrec d'un equip de forenses i el capelladí va comprovar que eren viables les possibilitats d'identificació genètica dels cossos a través de proves d'ADN per tal de poder-los lliurar a les famílies que els reclamen. Setè, fa dos anys, el jutjat número 2 de Sant Lorenzo de l'Escorial, a instàncies d'una altra família que reclama els cossos de dos germans, va dictar una sentència favorable a l'exhumació dels cossos, en aquest cas procedents de Calatayud i inhumats en una altra part del Valle de los Caídos, de manera que és imminent la seva identificació i entrega a la família. En aquest municipi aragonès s'acaba de presentar una moció al ple de l'Ajuntament perquè s'assumi també a la demanda d'exhumació dels cossos i enterrament al cementiri de Calatayud. I vuitè, en un ple debat actual sobre què s'ha de fer amb el Valle de los Caídos i davant de la possibilitat que l'exhumació del dictador obri la porta a les demandes de fa més de 10 anys de familiars com en Joan Pinyol Colom per recuperar el seu avi, s'insta al ple de l'Ajuntament de Capellades perquè també faci possible el retorn a Capellades del cos del capelladí Joan Colom Soler en el marc de l'aplicació de la Llei de Memòria Històrica de 2017. Per això, els grups municipals de Vila Capellades CUP, PDeCAT, Esquerra Republicana i PSC proposen al ple de l'Ajuntament de Capellades l'adopció dels següents acords. Primer, l'Ajuntament de Capellades acorda sol·licitar al govern espanyol actual el retorn al cementiri municipal del cos de Joan Colom Soler, un cop hagi estat identificat a través de proves d'ADN i entregat a llurs descendents. Aquest capelladí va ser traslladat al Valle de los Caídos el 21 de juliol de 1965, després d'estar 26 anys inhumat en una fossa comuna del cementiri de Lleida com a víctima de la Guerra Civil del bàndol republicà. Segon, creiem que és de justícia que els familiars que reclamen uns cossos que mai haurien d'haver estat al Valle de los Caídos els puguin recuperar per enterrar-los a les seves poblacions d'origen. Si és el cas, per la via de la tramitació d'un canvi de cementiri d'un cos, d'un cementiri de la Comunitat de Madrid cap al cementiri de Capellades. I tercer i últim, autoritzar l'alcalde de Capellades perquè pugui subscriure tots els documents precisos que hagin de donar compliment a aquest acord plenari. faríem torn de paraules, intervencions, donat que la mateixa exposició de la moció explica, entenem molt bé el cas, i que també la presentació o adhesió a tots els grups municipals a presentar-la també dona un suport ampli i contundent en aquest cas, en aquesta lluita, i també jo crec que fem extensible a tota aquella dels familiars que es troben en situacions diferents, capellades o qualsevol població de Catalunya o del mateix estat espanyol. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Sí, per part nostra crec que no pot ser d'altra manera i donarem ple suport. De fet, és una moció que també ens la fem nostra. Vull dir que formalment, no sé si entenc que recolzem la moció que presenta Joan Pinyol o és una moció que...
Presentem tots els grups municipals, atesa la petició de Joan Pinyol.
Perfecte, doncs ens la fem nostra. Malgrat això, no ho sé, si ve el cas, si creieu que no, doncs tampoc no ha de ser cap... sense cap problema, però havíem pensat, i com que no ho vàrem poder parlar en les comissions informatives perquè la proposta ha vingut entre la celebració de la comissió fins al dia de ple, no sé, doncs, per exemple, així com hi ha la proposta de resolució, hi ha tres punts, doncs un quart que puguis fer esment a hipotètiques situacions que es puguin trobar altres familiars, doncs que també donarem suport, res més que això. No es tracta de, ni molt menys, de descafeinar aquesta moció, que quedi clar, sinó que escolta, de la mateixa, vull dir, amb la lectura que ha fet l'alcalde, doncs insisteixo que ens identifiquem 100%, però ha sigut una mica el debat intern que hem tingut, i home, també podríem posar un punt quart que digués, escolta, en altres ocasions, o esperem que no,
Famílies que es trobin al mateix context,
famílies que es puguin trobar en el mateix, doncs
l'Ajuntament donarà suport.
També donarem suport, res més que això.
Aquesta seria la proposta.
Em sembla bé.
Acabem de fer la ronda d'intervencions. I...
Sí, abans de expressar la posició d'Esquerra Republicana, no sé si la proposta que fa PDeCAT estaria poc o molt inclosa en el segon acord. El segon acord, després de fer parlar del cas concret, sí que parla de que creiem que és de justícia que els familiars... Sí. Genèric, en general, jo crec que aquí estaria tothom inclòs, no només el del cas puntual. Crec, sincerament, que no caldria, no per no voler acordar el que proposa el responsable del PDeCAT, sinó perquè crec que poc o molt està, diguem-ne, inclosa aquí. En tot cas, no sé, si us sembla com que la, és una
no,
proposta...
No, si que ho deixem
particular...
igual, poder sí. Són... Sí. A vegades quan es debat o es parla, un llegeix d'una manera, podem... interpreta una altra i ja està. Si cas deixem-ho com està i ja...
Sí que parla en plural i per tant entenem que des d'aquest punt de vista restarien tots inclosos. Sí.
Bé, dit això, el grup d'Esquerra Republicana evidentment hi votarà a favor, el grup d'Esquerra Republicana també es fa copresentador de la moció i per tant també ens la fem nostra, i sí que volem doncs agrair el cas particular, el cas en aquest cas d'en Joan Pinyol bellugant tot el tema, perquè ens permet a tots, i la prova és que tots ens ho fem nostre a l'hora de presentar-ho, fer un acte ja no de dignitat individual, de restitució de la justícia en un cas individual, sinó crec que ens permet fer un cas de dignitat col·lectiva, com a municipi, jo diria que fins i tot més enllà. Avui és un ple en què hi haurà més temes, més exercicis de dignitat, i crec que està bé començar amb un que tingui doncs això, nom, cognoms, i que tothom ens el puguem sentir més proper. I insisteixo, de dignitat i també de restitució de la justícia. Tot sovint quan es parla d'aquests temes hi ha qui parla de si hi ha afany de revenja i coses per l'estil. Jo crec que és evident que és un cas de restituir la normalitat, la justícia, i per això volíem posar sobre la taula un dels precedents que no surt a la part expositiva, però crec que és important per fixar la nostra posició. Estem parlant que hi ha una guerra civil, ens agradaria recordar que l'any 1936, amb anterioritat al que s'esmenta aquí, l'estat espanyol té un govern legal, en forma de república, i que hi ha un cop d'estat, hi ha unes persones que no estan conformes amb el resultat democràtic que va escollir la nació, en aquest cas espanyola, i es revolten i provoquen una guerra i l'acaben guanyant, i són els que provoquen directament, no indirectament, doncs això, que veïns nostres que tenien una vida normal en una república normal, hagin de combatre en una guerra, puguin ser fets presoners, puguin ser morts, hagin de fugir a l'exili. I per tant, qui trenca la normalitat, qui trenca qui provoca la injustícia és aquest bàndol franquista que després acaba guanyant la guerra i que després comet totes les injustícies que hem anat veient, que el retraten. Acaba la guerra i pretén crear un monument només per honorar els seus morts, no per honorar tots els morts. Aquesta dictadura cruel, i això sí que és un acte clarament de revenja, a sobre de cruel i revengista, és inepte, ineficaç, i triga més de 20 anys per construir això, amb la qual cosa el que provoca és que ni tan sols els seus vulguin aprofitar aquest espai que s'havia creat per ells, perquè amb bona lògica els familiars dels morts franquistes, després de 20 anys de tenir-los en els seus cementiris, a les seves localitats, ja no estan per tonteries ni per portar morts per honorar un dictador que també va ser el provocador de la mort precisament dels seus. Si no hagués generat el cop d'estat i no hagués generat la guerra, no haurien mort tampoc els seus. No? I després de ser cruel i de ser inepte, és doblement cruel quan per solucionar-ho es dedica a recollir morts, a recollir cadàvers de tot l'estat espanyol, compta amb una xarxa de còmplices igualment cruels, tota aquesta xarxa que surt aquí, de governadors civils, alcaldes, militars, que es dediquen a fer aquesta recol·lecta de cadàvers, a portar-los amunt i avall sense informar les famílies. I per tant, jo crec que el que fem avui, demanant aquesta restitució de la normalitat, demanant només que cada familiar de cada mort pugui reclamar on vol els seus morts, és un acte, insisteixo, de dignitat col·lectiva i de restitució de justícia, no de revenja ni res per l'estil. I per això doncs, volíem, com Esquerra Republicana, i entenc que la resta de partits igual, agrair el cas concret, puntual, del Joan Pinyol, agrair que bé, sobre les seves espatlles hagi seguit tot aquest procés, perquè és el que ens permet a tots posicionar-nos i el que ens permet a tots trencar aquesta situació falsament idíl·lica que es va crear amb la mort del dictador, en què va haver una espècie de transició que se'ns ha volgut sempre vendre com a modèlica i que de fet el que es basava és precisament en l'oblit de totes aquestes situacions, en el fet de no restituir la justícia sinó directament amagar-la, en generar un suposat perdó perquè com que no sortia el tema doncs semblava que tothom estava conforme, i creiem que l'actuació continuada i constant del Joan Pinyol i de gent com ell és el que ens permet no, insisteixo, articular cap sistema de revenja, sinó només articular un sistema de restitució de la normalitat, del retorn de les persones que vivien en democràcia, tornar als seus pobles i no ser una víctima post-mortem d'aquesta dictadura que, com s'ha anat evidenciant al llarg de l'exposició i al llarg de tots els testimonis que tots hem rebut, és per damunt de tot cruel, inhumana, fins i tot jugant amb els cadàvers. Aquest a més és un cas paradigmàtic, és un cadàver que canvia de lloc no una vegada sinó dos, i que a més sense coneixement per part de la família. I per això insistim, evidentment hi votarem a favor, ho entenem com un acte de dignitat col·lectiva basada en un cas individual, i agraïm la lluita individual de la persona que ens permet exercir aquest acte de restitució de la justícia.
Moltes gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, com han comentat la resta de portaveus, la fem també nostra aquesta moció. Després de les exposicions, crec que poc es pot dir, després de llegir els antecedents, crec que queda prou clar que és de justícia, com diu el segon acord, demanar aquest trasllat d'aquestes restes i tornar-les als familiars, per tant, com no pot ser d'una altra manera, hi votarem a favor.
Moltes gràcies, em voldria afegir, evidentment, des de Vilacapa i Escup, ens afegim també doncs, donar bueno, fer arribar doncs, la possibilitat del petit treball conjunt que doncs, en aquest cas també personalment he pogut realitzar amb en Joan a l'hora de doncs, revisar doncs, aquesta moció. Podem dir a partir d'avui també que Capellades posa un peu en aquesta lluita, s'afegeix oficialment a aquesta demanda, en aquesta lluita com dèiem, i pel retorn del cos del capellà Joan Colom Soler, per la dignitat, per la repressió, per la memòria i per la justícia. Si us sembla bé, passaríem ja aquest punt a votació. I sí. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
No sé si voldries afegir alguna cosa a això dels torts. Creiem que el punt és prou rellevant com perquè justament la persona que ha encapçalat aquesta lluita.
Ei, sí. No, molt breu, que no voldria pas allargar, ja s'ha afegit la moció al ple i això pot allargar. No, l'agraïment evidentment a l'Ajuntament, ara sí, després d'haver aprovat també aquesta moció i donar aquest suport, remarcar que és una qüestió humana, que és una qüestió de dignitat humana d'una persona que en el seu moment va servir el govern, que el va cridar, el va mobilitzar per fer front doncs, aquest exèrcit sublevat, no? que amenaçava el govern legítim i és una persona individual, però sempre he parlat en tot aquests 10 anys que fa que reclamo tornar-lo a Capellades i tornar-lo a enterrar, o sigui, enterrar-lo aquí al costat de la meva àvia, doncs, sempre és com un exemple de tants i tants milers de persones que s'han trobat en aquest cas i que molts altres ni tan sols ho coneixen ni en són conscients. Jo per atzar ho vaig descobrir i tiro endavant aquesta lluita des de fa 10 anys sempre amb l'objectiu absolut de tornar-lo aquí. Que sigui una lluita individual molt personal o que l'Ajuntament de la població d'on vull portar el meu avi i doni suport, per mi doncs, m'emociona, és una qüestió humana i en tot cas reclamo un canvi de cementiri actual. Vull dir, a partir d'aquí, amb totes les circumstàncies que envolten aquest canvi, però el que es demana únicament és això. I que el mateix Ajuntament que el va veure marxar l'octubre del 38 a defensar el govern legítim i que el va mobilitzar i que el va reclamar, doncs que ara doni suport perquè finalment reposi per sempre aquí, doncs a mi m'emociona i us agraeixo molt a tots.
Moltes gràcies. Seguim ara amb el nou punt del ple. En aquest cas serien donar compte dels decrets número 512 al 661 de juliol, agost i setembre. En aquest cas, si el grup municipal del Partit Demòcrata voldria afegir alguna qüestió, no és així, Esquerra Republicana, Partit Socialista, doncs donaríem, s'hauria de donar compte dels decrets número 512 al 661. Passaríem ara a la moció per demanar el nomenament de la plaça d'octubre a la Vila de Capellades, presentada pel grup municipal de Vila de Capellades CUP, d'Esquerra Republicana i també del Partit Demòcrata de Catalunya. Passem a votació, hi ha ordre el dia del ple. La moció per demanar el nomenament de la plaça d'octubre a la Vila de Capellades. Bé, atès, com diu l'exposició, que el passat 1 d'octubre de 2017, capelladins i capelladines, tots ells amb la mateixa possibilitat i capacitat de vot, igual que tots els catalans amb el mateix dret, van ser cridats pel Parlament de Catalunya a un referèndum per decidir el respecte sobre el futur de Catalunya, en aquest cas sobre la independència o no d'aquest país. Aquell dia una majoria de catalans van anar a votar, com dèiem, seguint el mandat del Parlament, tot i que, com bé sabem, el Tribunal Constitucional va declarar el referèndum com a inconstitucional. La celebració del referèndum va ser un acte, entenem, i tal com exposem en aquesta moció, de dignitat col·lectiva, on la Generalitat de Catalunya i gran part de la ciutadania de Catalunya va resistir, en aquest cas, tots els mecanismes de repressió de l'Estat que intentaven precisament impedir la seva celebració. la vulneració de drets fonamentals, l'arribada de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per intervenir mitjans de comunicació, impremtes i conselleries de la Generalitat de Catalunya ens va fer recordar, i justament l'enllacem ara mateix amb una moció que ens porta i ens trasllada a la mateixa època, ens va fer recordar èpoques passades. Tenem que l'Estat va frustrar part de les seves intencions, però malgrat tot va exercir la pitjor de les cares, que és la violència i és l'ús de la força. Responsables del govern de l'Estat van considerar més que el referèndum s'havia d'aturar, com dèiem, per tots els seus mitjans, incloent, com dèiem, també aquesta violència. Per mirar a fer un resum, i passats i repetits i commemorats amb molts actes diversos els fets de l'1 d'octubre del 2017, podríem posar sobre la taula també i ressaltar que doncs, sobre la taula del mateix govern espanyol es va posar la necessitat de seguir dialogant, sempre exercint doncs, és una forma pacífica i ciutadana des d'un moviment que ha pretès precisament ser escoltat, doncs es va tornar a posar sobre la taula el diàleg per trobar precisament el que entenem una sortida al que és un conflicte polític i mai hauria de ser un conflicte jurídic, perquè precisament els conflictes se solucionen així, debatent i arribant a acords. La resposta va ser l'empresonament de polítics de la Generalitat, l'exili de part del govern i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Tot i la retirada d'aquest article i que malgrat la resta de països europeus on hi són en part dels exiliats no contemplen els delictes de què se'ls acusa, l'Estat espanyol segueix mantenint a polítics i agents socials a la presó sota l'ENA existent acusació d'exercir la violència o de convocar un referèndum il·legal. Mitjançant l'aplicació d'aquest article, l'autogovern de Catalunya va ser esborrat i el govern legítim sortit de la voluntat del poble substituït per un govern no votat pel poble català. Considerem que aquest dia restarà present a la memòria de tots nosaltres i forma part d'una de les grans jornades històriques d'aquest país i també d'aquesta vila, i per això els grups municipals de Vila Capellades CUP, d'Esquerra Republicana de Catalunya i del Partit Demòcrata proposen al ple de l'Ajuntament de Capellades l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la proposta de definir el nom de l'1 d'octubre un nou carrer o plaça de Capellades com a reconeixement a tantes catalanes i catalans que han vist trepitjats els nostres drets i llibertats, tant individuals com col·lectives. Segon, com que la plaça situada, en aquest cas, entre el carrer Divina Pastora i el passatge Divina Pastora de Capellades, davant de l'edifici municipal de Calponet, va esdevenir un dels punts de concentració de totes aquelles persones que, de forma voluntària i pacífica, es van reunir per facilitar i ajudar en la tasca lliure i democràtica de l'exercici i el dret a vot, acordem aprovar la creació d'una nova nomenclatura a aquesta plaça, situada, com dèiem, entre el carrer Divina Pastora i el passatge Divina Pastora de Capellades, davant de l'edifici municipal de Calponet, amb el nom de plaça 1 d'octubre. Crec que ha estat àmpliament exposada aquesta moció. Donaríem la paraula, en aquest cas, al Partit Demòcrata.
Bé, jo una mica el que volia traslladar avui al ple és una breu reflexió, que vaig tenir l'ocasió l'altre dia quan doncs, des de l'equip de govern, des de l'alcaldia i també des de doncs, el representant d'Esquerra Republicana doncs, se'm va cedir la paraula a la que a partir d'aquí uns minuts doncs, oficialment sí que serà la plaça 1 d'octubre. I una mica la reflexió, potser no tant política, sinó doncs, bueno, sí, sóc el portaveu, però deixeu-me que sigui una mica més personal, perquè això cadascú doncs, pot tenir, independentment dels partits, la seva apreciació. No? Jo penso que aquell dia va ser un dia especial per molta gent del poble, potser desafortunadament no per tota, i això també ho hem de reconèixer. I almenys els que sí que hi eren, que jo crec que representen una bona part dels habitants de Capellades, es va fer el que, bueno, allò que se'n diu popularment fer poble, no? Persones que poder tenim les nostres diferències, no? que som militants o simpatitzants de formacions polítiques diferents o gent que no és de cap formació ni simpatitza perquè n'hi ha i sortosament és així. No, És a dir, les persones no són patrimoni de cap partit ni de cap formació política, sortosament, però molta gent de diferent condició, fins i tot condició social, podríem veure doncs, no sé, doncs, des d'aturats, estudiants, homes, dones, grans, joves, més joves, gent que poder factura milers d'euros, no ho sé, jo crec que aquell dia, quan un des d'allà al carrer Sant Francesc feia un petit anàlisi sociològic, doncs home, el que va passar aquell dia va ser bastant especial, no? I crec que tothom, o molta gent ho podia veure així, i quan ho penses amb una emoció per una banda, positiva, però també amb una certa enuig per una altra banda, per el que tots sabem que va passar. Però és evident que no podem oblidar que allà poder no hi érem tots. Jo que sempre intento fer una mica el contrapunt allà on estic, malgrat que poder no és el més popular, sí que val la pena tenir-ho en compte. En el sentit que no és que no hi fossin tots, que no passa res tampoc, eh? Però hi ha alguns que poder els estava bé també el que va passar. I això és el que a mi personalment també em sap greu, perquè no parlem de gent etèria, sinó poden ser amics nostres, veïns, familiars, companys de feina, etc. No? A vegades, com deia aquella una filòsofa, no? Que va patir, doncs, evidentment estem parlant d'una magnitud 100 vegades o 1000 vegades superiors, Ayn Arendt, no? Que deia que el que feia mal no era les accions d'alguns, sinó a vegades el silenci d'uns altres. Perquè sense aquest silenci el mal no es produeix amb la mateixa magnitud. Per tant, sí que poder també hem de fer un esforç, doncs, de trencar, no? aquest mur invisible que evidentment sí que ens divideix una mica com a poble i això també ho hem de reconèixer. No? I el que hem de fer, jo una mica el que apel·lo i quedi clar que això ho vaig viure com el que més, no? Però jo crec que el primer valor que tenim com a país, el primer, fins i tot vamos, molt més que la independència, no? Que és la cohesió social i la convivència. I no hem d'oblidar que hi ha qui ho vol trencar, això. Hi ha qui ho vol trencar. I només cal mirar les notícies cada dia. No? Volen, a vegades jo, podeu haver comentat alguna vegada en conversa privada amb l'alcalde, si em permets que ho deixi anar així, però sí, jo crec que hi ha alguns que intenten austeritzar-nos. No? També crec que no se n'en sortiran. També ho crec, però sí que hem de fer aquest esforç perquè això no passi, perquè això és el bé suprem d'una doncs, societat. No? Ara parlo a nivell doncs, de capellades. Jo crec que també és un bé suprem que, jo dic perquè fins i tot com a regidor en altres èpoques sí que he viscut moments de crispació i crec que no és bo per un poble viure crispat. Poder l'experiència també m'ha fet considerar que per sobre de tot hi ha doncs, la cohesió social i la convivència. Crec que també vindran moments que aquest esperit, malgrat les diferències que tindrem i que evidentment que en els propers mesos es posaran més sobre la taula perquè lògicament a 6 o 7 mesos ja tenim unes eleccions municipals, però sí que hem de ser conscients que en el futur aquest fer pinya malauradament haurem de tornar-ho a recuperar perquè el 155 no, personalment penso que no és cosa del passat, hi haurà moments que doncs, caldrà recuperar aquest esperit d'octubre, no? Que és el fer poble o capellades, en barris de Barcelona molta gent va fer barri quan molta gent no s'havia conegut i només amb prou feina se saludaven al replà de l'escala aquell dia es van descobrir bueno, moltes coses. No? Jo crec que això haurem de recuperar-ho. I finalment, i acabo, l'1 d'octubre, aquest esperit, també ve per una cosa, és a dir, ve per un dret. No? És a dir, com a... Si parlem només d'autonomia, si parléssim només d'autonomia, jurídicament l'autonomia potser sí que és una concessió de segregació, en aquest cas Constitució, però tots sabem que això és previ, és a dir, hi ha un poble català que és previ a la Constitució, hi ha una Generalitat que és prèvia a la Constitució, o sigui, no hi ha cap dret a treure'ns això. Per sobretot, sí, el diàleg, però hi han d'estar moltes parts disposades. I bueno, Aquesta és una mica la reflexió que volia traslladar aquí al ple.
Moltes gràcies. Donaria la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, des d'Esquerra Republicana entenem que és un segon acte de dignitat col·lectiva que fem avui. Fa un moment hem fet un acte de dignitat basat en la recuperació d'un passat, en fer-lo evident a tots els nostres conciutadans i els que vinguin després. Ens reafirmem deixant clares quines són les nostres bases i d'on venim, i ara fem un segon acte de dignitat que entenem que consisteix en vestir, no la memòria del passat, sinó al revés, estem ja vestint, construint la memòria de les generacions que vindran després. Hi haurà algun dia que la gent voltarà per la plaça 1 d'octubre i haurà de preguntar-se què va ser 1 d'octubre, i per tant serà ja no el motiu perfecte per que algú expliqui el que s'ha comentat fa un moment, que l'1 d'octubre allà van coincidir centenars i algun miler de persones defensant un dret tan bàsic i elemental com el de poder votar, que podran explicar que això que era tan elemental, doncs va haver gent que no ho entenia tan elemental i ho va reprimir amb la força, que allò no va ser un bolet, sinó que l'1 d'octubre va haver de sortir molta gent, moltíssima gent, a defensar un dret tan elemental que havien estat preparant com defensar-lo menys gent el 30 de setembre, el 29 o el 28, que va haver menys gent encara que va estar preparant aquest exercici el mes d'agost, el mes de setembre, i que l'1 d'octubre va coincidir-hi tothom. I per tant, l'acte més gran de cohesió col·lectiva que hem tingut en aquest municipi, en aquest país, diguem-ho com vulguem, els últims anys, és aquest 1 d'octubre, i hem de fer tot el que estigui al nostre abast perquè no se'n perdi la memòria i perquè sigui la llavor de noves consecucions. També els haurem de dir que la prova que anàvem bé és que després de l'1 d'octubre, després de la repressió, després dels cops i per tant després del possible desinflament, va venir un 3 d'octubre en què va sortir la mateixa gent de l'1 i encara més. Per tant, bé, el que va funcionar bé una vegada és de justícia, com s'ha comentat fa un moment, recordar-ho homenatjant d'alguna manera a totes aquestes persones que en van prendre part. I això entenem des d'Esquerra Republicana que poc o molt, vestir la memòria per al futur, deixar clar quins són els fets constitutius d'una comunitat, quins són els seus referents, és una mica la funció de tots nosaltres si ens entenem representants del nostre poble. Tots nosaltres som aquí no perquè ens hagi posat cap partit com vulgui fer veure algú de tant en tant, sinó perquè ens han posat els nostres convilatans, ens han posat perquè ens entenen representatius de tots ells, i nosaltres hem d'intentar interpretar en cada moment quina és la seva voluntat, quin és el seu desig, quin és el seu sentiment. Quan ens presentem, hi ha una realitat en els nostres municipis i posem propostes per a aquestes realitats, però al llarg dels 4 anys en què hi som passen coses que evidentment eren imprevisibles quan ens vam presentar. I ens toca a nosaltres interpretar quina és la reacció dels nostres ciutadans sobre aquestes coses que passen. I nosaltres entenem que l'1 d'octubre és una data a reivindicar per tots els nostres vilatans, que així ens ho han fet veure amb la seva participació, amb la seva implicació, amb la seva reiteració al 3, i per tant la nostra raó de ser aquí és fer això palès i fer que no es perdi, no perquè siguem res especial, no perquè siguem millors que ningú, sinó perquè és el que hem fet, poc o molt, en cada circumstància, tots els ajuntaments realment democràtics que hagin passat per aquí, més enllà que ens puguem sentir més a prop amb la seva ideologia. Aquí, quan va haver un ajuntament democràtic, doncs van eliminar noms que eren ofensius per la majoria de la nostra població, com el carrer del Generalísimo Franco, com el carrer del General Mola. Tot això va ser substituït i va ser canviat per referents de la nostra comunitat, referents culturals, carrer Joan Maragall, referents científics, carrer Doctor Fleming, i no van eliminar els noms de les persones que realment havien fet alguna cosa pel nostre municipi, Miquel Imàs, etc. Van ser prou entenedors que la nostra realitat era diversa i van interpretar que havíem de tenir un carrer de Joan Maragall
i que havíem de tenir un carrer de García Lorca perquè era un referent cultural representatiu de molta part d'aquest poble i que la seva lluita era compartida per molta part d'aquest poble. No sé, en algun moment també algú va veure amb bon criteri que no teníem en el nomenclàtor cap espai dedicat a alguna dona i encara que fos un carrer petit, doncs ho va veure, home, aquí hi ha d'haver algun, i se li va posar el passatge a Magina Carme. Quan es va obrir la plaça més gran del poble, es va fer una votació per veure per la plaça més gran del poble, que és el que volia el poble que fos el seu nom, i és, bueno, és la plaça de Catalunya, com podia haver sigut alguna altra. En cada moment ens toca a nosaltres interpretar el sentiment, la voluntat del nostre poble, i ara entenem, i jo crec que el mateix acte de la inauguració o tots els actes al voltant d'aquesta data ens mostren que anem bé, que el nostre poble vol recordar això, no ho vol oblidar i vol que això sigui un exercici de memòria no nostàlgica, de memòria no de ai mira que macos que vam ser, sinó de dir ho vam fer i ho tornarem a fer cada vegada que calgui.
Moltes gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, primerament nosaltres volíem remarcar que no neguem la legitimitat de portar aquesta moció al ple, donat que políticament tots sabem que cadascú defensa les nostres idees i jurídicament amb l'informe de secretaria a la mà evidentment no podem posar en dubte la legitimitat de presentar-la. Ara bé, el grup municipal socialista discrepa pel que fa a la idoneïtat d'aquest nom. Creiem que commemorar el dia 1 d'octubre del 2017 no genera pas cap consens de país. No diem que s'hagin de negar els fets, i hem reiterat des d'aquest grup i també a nivell nacional el nostre rebuig a la violència policial exercida en la jornada del passat dia 1 d'octubre del 2017. Però el fet és que es va voler celebrar un referèndum que fou convocat sense garanties, contravenint la legalitat de l'Estat de Dret, de l'Estatut i de la Constitució, així com les advertències dels òrgans constitucionals, serveis jurídics del Parlament i del Consell Consultiu. Per tot això, creiem que no és una jornada en què tothom es sentís interpel·lat a participar i és per això, per aquestes raons, que creiem que no és el més idoni aquest nom proposat per aquesta plaça. Per tot això, n'hi podrem votar favorablement.
Gràcies per la intervenció. Bé, no puc estar més allunyat d'aquest raonament, com podeu comprendre. Sí que voldria afegir que precisament molta de la gent que es va afegir en aquest dia tan rellevant no tenia previst afegir-se des de primera hora per diferents qüestions, perquè no hi estava d'acord, potser perquè creia que s'havia de donar en unes altres circumstàncies, però arreu del país milers de persones es van afegir a la defensa de les escoles i a l'exercici del vot precisament perquè veien que els drets democràtics estaven sent vulnerats en primera instància i que al cap i a la fi el que demanava el poble era exercir l'opinió vers a una qüestió tan transcendental. I crec que això és important perquè això també cohesiona una societat, la cohesiona sobretot perquè en part el que divideix la societat, entenem, menys des de la capa de Scoop, són els desnonaments, és la pobresa, són les polítiques que s'allunyen precisament de tota aquella gent que constantment se sent allunyada o se sent cada cop més allunyada de molts dels seus veïns. I precisament el que considera i tota aquesta lluita fa és interpel·lar a voler una societat millor i no imposar-la, al contrari, exercir precisament aquesta opinió per tenir i desenvolupar aquest dret. Si us sembla bé, donat que tenim a més un punt relacionat al darrere, que és precisament l'aprovació de denominació de la plaça, passaríem a aquest punt a votació. Vots favorables?
Vila de Capellades, Esquerra Republicana, PDeCAT.
Vots en contra?
PSC.
Passaríem a l'aprovació de la denominació de la plaça existent al costat de l'edifici municipal de Caponet, plaça 1 d'octubre. Els antecedents ja s'han descrit en l'anterior punt, segons la legislació aplicable, amb els antecedents de fet. La proposta seria aprovar la denominació de la plaça existent al costat de l'edifici municipal Caponet, plaça 1 d'octubre, pels següents motius. atès que ha passat dia 1 d'octubre de 2017, els capellans i capelladines, igual que tots els catalans amb dret a vot, van ser cridats pel Parlament de Catalunya a un referèndum per decidir el respecte a la independència de Catalunya. Aquell dia, la majoria de catalans van anar a votar seguint el mandat del Parlament, tot i que el Tribunal Constitucional va declarar el referèndum com a inconstitucional. Segon, notificar aquest acord a l'Associació de Jubilats de Capellades, a les administracions públiques interessades i a les entitats, empreses i organismes que puguin resultar afectats amb les diferents qüestions. És un edifici municipal, com bé sabeu, que és utilitzat, ha estat utilitzat, és utilitzat i serà utilitzat per moltes activitats, entre elles també com a seu d'algunes de les entitats culturals d'aquest poble i esportives també. I doncs, totes elles i com a ajuntament doncs, ens veuen interpel·lades precisament en aquesta direcció, però que també a nivell administratiu no aporta grans canvis o problemes, en aquest cas burocràtics o administratius, com es podria anomenar. No sé si voleu afegir alguna qüestió des del Partit Demòcrata, Esquerra Republicana, Partit Socialista. Doncs passaríem... Sí, perdona, perdona. Donaria la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra, no tornaré a repetir-ho d'abans, però sí que, vist el procediment d'altres municipis i donada la sensibilitat del tema, sí que creiem que hauria estat necessari crear una comissió del nomenclàtor o una comissió especial oberta no només als diferents grups polítics, sinó també als tècnics i segurament algun procés participatiu extensiu a la resta de capelladines i capelladins. Entenem que per aquest cas ja anem tard, però sí que demanem que el govern entomi l'encàrrec de redactar un reglament per crear aquesta comissió del nomenclàtor. D'altra banda, sabem que les majories són les que són, en som conscients, sabem que el calendari és el que és, però el cert és que quan s'inaugura una plaça abans de l'aprovació per ple, entenem que s'ha produït una falta de respecte a la institució. Per tant, reitero, una mica en la línia de l'anterior explicació i amb els fets que he exposat, el nostre vot serà el contrari.
Atenent a les vostres peticions i precisament el tema de la comissió del nomenclàtor, va ser una qüestió que l'alcalde batia en comissió informativa, precisament perquè es detecta que amb les poblacions més grans, amb estudis més grans, amb molts més carrers i amb uns estudis molt més profuns, normalment es fa una comissió del nomenclàtor perquè a voluntat de l'Ajuntament, pot ser més participatiu o no, doncs decideixi o no a tots aquests canvis. En aquest cas, atesa la voluntat de la majoria del ple i de que, diguem-ne, sobretot el que no es produeix són canvis de nomenclatura, que és una de les qüestions bàsicament més importants en les que treballen la comissió de nomenclator, no es va creure necessari. Tot i així, tot el que pugui enriquir en un procés més dens i més extens, doncs sempre pot es pot contemplar. El fet de la data de l'1 d'octubre, entendreu que és una qüestió més simbòlica, que el que en realitat es feia era destapar el monolit o el monument que s'hi va posar i que en part doncs, l'oficialitat d'aquesta plaça esdevé a partir de l'aprovació immediata en aquest ple i que per tant seguirà també els terminis que des de... Secretaria se'ns digui i per tant des de llei, des de la llei també doncs, se'ns marquin. En aquest cas, doncs, si no hi ha cap comentari més, passaríem a la votació d'aquest punt. Vots favorables a l'aprovació de nominació de la plaça existent al costat de l'edifici municipal de Caponet per plaça 1 d'octubre.
Vila de Capellades, Esquerra Republicana, PDeCAT.
Vots desfavorables. El següent punt seria la declarar deserta la convocatòria de subvencions destinades al jovent. Donaríem la paraula en aquest cas a la regidora Sol Moreno.
Bé, el que avui aprovem en aquest ple, com ha dit l'alcalde, és deixar deserta la convocatòria de subvenció destinada al jovent i a activitats juvenils. Com sabeu, aquesta convocatòria va obrir-se a principis d'estiu i ha estat, en aquest cas, només una entitat que ha presentat un projecte. És en aquest cas, el projecte que s'ha presentat no s'adeia a l'objecte de la convocatòria, que és l'organització d'activitats destinades al jovent capelladí que incentivi la participació i fomenti activitats de caire cultural, social i educatiu entre el jovent del poble. Tanmateix han estat altres entitats i altres joves que s'han interessat per aquesta subvenció, però finalment no s'han animat a presentar el projecte. En aquest sentit, i tal com també vam comentar en comissió informativa, creiem que cal seguir treballant des de l'àrea de joventut per establir mecanismes i estratègies que fomentin la participació del jovent i de fet consolidar dinàmiques en aquesta direcció és una feina, com sabeu, difícil i de formiga que cal seguir treballant, com de fet ja s'està fent a través de la regidoria i també sobretot de la tècnica de joventut, que a tall informatiu doncs, actualment té una mitjana de 50 joves, com sabeu, en el Servei de Punt d'Informació Juvenil, que són unes molt bones xifres tenint en compte que s'obren dos cops per setmana. Pel que fa a la partida d'aquesta subvenció que ha quedat deserta, doncs, la idea d'aquest equip de govern és destinar-la a actuacions de la Regidoria de Joventut, Educació i també de Cultura.
D'acord, moltes gràcies, Su. Donaria la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, a veure, primerament nosaltres anàvem a proposar de dir bueno, on aniran destinats aquests diners, dir, home, tractem amb una comissió informativa, però veig que l'equip de govern ja tira pel dret i en tot cas a veure, ja ens estan bé genèricament quins són els destins, però bueno, almenys que el que us demanarem, ja que no es pot decidir en comissions informatives, que ens en feu partíceps ni que fos a títol informatiu. I per altra banda, el que sí que jo animaria o que faríem des del Partit Demòcrata és que de cara als pressupostos del 2019 seguíssim tossuts en presentar aquesta línia de subvenció, perquè bueno, entenem que no podem tirar la tovallola, potser un any no funciona, malauradament ja en portem dos, però hem d'intentar que bé, que serveixi d'alguna línia d'ajut per veure si hi ha alguna iniciativa de cara a l'any que ve. I per tant, sí que m'imagino que ja esteu treballant els pressupostos, doncs que aquesta línia doncs, hi segueixi vigent.
D'acord, gràcies. Donaria la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, en la línia del que ha comentat la regidora Susana Moreno, ho vam parlar l'any passat, ho tornem a parlar aquest any, jo crec que ja hem avançat un puntet amb el que ha comentat el representant del PDeCAT. L'any passat no vam tenir propostes, aquest any hem tingut alguna proposta, el que passa que no s'ajusta realment als termes de la convocatòria. Sempre hem fet aquesta reflexió dins del govern i també amb comissions informatives l'hem compartit, que el col·lectiu el que s'adreça precisament el que li falten són aquestes rutines de participació, no les iniciatives sinó les rutines, i que per tant és complicat, i que tal com vam fer l'any passat, bé, una mica la nostra feina és fer-ho fàcil, ser tossuts, insistir, i si no s'hi arriba llavors fer, diem-ne, el paper nosaltres com a equip de govern, fer més activitats precisament amb aquestes partides pressupostàries que queden alliberades. De moment, per exemple, estàvem parlant d'aquest any el programa de l'Anem al Teatre, que històricament s'ha fet només en primària, doncs ampliar-ho, ja que també alliberaran diners, i plantejar la possibilitat de fer alguna representació també amb els alumnes de secundària, que seria aquesta franja jove, potser no tan autoorganitzada, però sí que arribaria a tothom, no? I plantejaríem fer alguna representació més, acabar-ho de lligar, però aquesta és una de les idees. Perquè el que comentàvem, el que sí que no és voluntat de l'equip de govern és no invertir aquests diners en aquest sector de població.
Gràcies. Donaria la paraula al Partit Socialista.
Bé, com ja heu comentat tots, segon any que ens queda desert, ens fa mal de veure. Crec que va ser l'any passat que vam tenir una proposta que finalment no va tirar endavant, que crec que a tots ens va agradar. Hosti, malauradament no desconfiem precisament de la feina que es fa des de l'equip de govern en aquest sentit, però sí que és veritat que les propostes com la d'Anem al Teatre, que són propostes més organitzades, ja ens semblen bé, però sí que hem d'intentar entre tots buscar una forma de motivar que el jovent s'autoorganitzi i fem ús d'aquestes partides, i sí que sumant-nos al comentari que ha fet el portaveu del PDeCAT d'insistir, continuar sent tossuts i mantenir en el pressupost aquestes partides, perquè entenc que és la forma d'aprofitar la feina feta per fi d'intentar i aconseguir que realment es destinin aquell ús que tots preveiem des del bon començament.
Jo volia afegir un parell de qüestions. L'any passat, finalment, el que va passar no és que quedés deserta en si, sinó que es va atorgar és la subvenció, va haver-hi tot un col·lectiu de joves que va organitzar unes jornades i que finalment el que va passar és que no es van celebrar perquè les van haver d'anul·lar precisament perquè van coincidir amb l'època de context polític molt, molt agut i que per tant, com que no es van celebrar, ells mateixos van dir escolta, no podem celebrar-ho perquè doncs això ens ha vingut a sobre, retornem la subvenció que se'ns ha atorgada, etc. Va quedar finalment deserta, però recordem que principalment no ho estava i en aquest any sí que doncs, aquesta presentació projecte doncs, no tenia cabuda. D'acord també amb que hem de mantenir-nos ferms, que precisament el treball de la regidoria va ser perfeccionar aquestes bases, partint d'intentar millorar-les per arribar i ser més aguts i afinar més amb el bisturí, doncs haurem de seguir fent aquest exercici. Haurem de fer seguir, a més, la unanimitat en el fet de deixar aquestes subvencions és clara i per tant doncs, ens toca seguir treballant. Si us sembla bé, si no hi ha res més a afegir, passaríem a la votació d'aquest punt, que seria declarar deserta la convocatòria de subvencions destinades al jovent. Vots favorables?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem ara al següent punt, punt més que ens fa doncs, força il·lusió, en aquest cas és l'aprovació inicial del reglament municipal del Consell d'Infants dels Infants de l'Ajuntament de Capellades. Tornaríem a donar la paraula, en aquest cas, a la Su Moreno.
Bueno, com sabeu, el curs passat hi va haver la presentació del Consell d'Infants de Capellades, que és un espai de participació que bueno, dona veu i capacitat d'intervenció política als més petits de la vila. Durant aquest curs, conjuntament amb el suport tècnic que vam tenir de la Diputació de Barcelona, els tècnics de la casa i els mateixos infants que formaven part d'aquest Consell d'Infants van treballar per elaborar el reglament que guiarà i servirà de pauta per a aquest nou òrgan que avui formalitzem. Aquesta és una iniciativa que, com bé deia l'alcalde, doncs a tot l'equip de govern ens fa especial il·lusió presentar, en primer lloc perquè complim amb la llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència de Catalunya, que estableix que tot municipi ha de disposar d'un Consell d'Infants, i en segon lloc perquè per primer cop els infants disposen d'un espai on podran participar directament en els processos de presa de decisions municipals i generar un espai de relació directa entre els nens i les nenes i el consistori. De fet, aprofito per comentar que avui aprovem això, però engeguem ja el període d'eleccions per escollir els nous membres del Consell d'Infants i bé, d'aquí 2-3 setmanes la cosa començarà a estar en marxa de nou.
Està en marxa de nou, tindrem nous representants del Consell d'Infants i esperem també tenir-los al plenari de l'Ajuntament per donar-los la benvinguda quan toqui. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
No la diré grossa, no patiu. No, a veure, felicitar la iniciativa de la Regidoria de Joventut. Qualsevol iniciativa que vagi en foment doncs, de la participació, per una banda, però també de la formació democràtica, ens sembla que és important. O sigui, participar també és una cosa que s'ha d'aprendre, perquè en altres èpoques no s'hi estava tan acostumat, no? I en molts àmbits de la vida, doncs, bé, jo, la manera doncs, de construir un veritable cos més sòlid és participant i que tots els elements puguin participar. I per tant, acostumar i formar els més petits del poble en la participació és bo. De tant, per tant, esperem que això doncs, més endavant serveixi per altres formes de participació. No dic més importants, sinó diferents o a altres nivells.
D'acord, gràcies. Donaríem la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, com s'ha dit, és una iniciativa que fa temps que això no, que ens il·lusionava i es tractava d'anar concretant els formats, ha arribat a bon port.
també, com dèiem fa un moment, és una escola també, allò que ens ha passat fa un moment d'haver de deixar desertes convocatòries potser perquè no hi ha aquesta tradició, aquesta sistematització del treball juvenil, doncs escolta, ja comencem diguem-ne des de la infantesa i arribaran a la joventut més rodats, no només per la participació institucional sinó evidentment per qualsevol tipus de participació, tampoc podem diguem-ne perdre de vista que per condició natural tendeixen altres tipus de participació que són igualment interessants i que també hem de ser capaços de captar, ja no dic de canalitzar, sinó de captar i de donar sortida a les seves iniciatives, i que facin el seu propi consell és el primer pas.
Gràcies, donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, evidentment felicitar a la regidora de joventut, perquè evidentment com comentava abans es tracta d'anar involucrant al jovent, en aquest cas als infants de la vila, en la presa de decisions del dia a dia. Entenem que és el Consell d'Infants aporta un fort valor educatiu amb l'experiència als infants de la vila, perquè entenem que és una eina que ens permet la condició necessària per un disseny de poble democràtic, és precisament escoltar les veus de tots, inclosos els més petits de la nostra vila, perquè entenem que els nens, malgrat que de vegades puguin tenir idees no realitzables a curt plaç, els cercs que sempre acostumen a ser idees creatives i innovadores, i al cap i a la fi són aquells nens que es convertiran en adults i que el dia de demà hauran de participar i de fer possible la vila que volem en un futur, no?
Moltes gràcies. Bé, recordar que el Consell és viu, que no s'emmarca, no és inflexible i que doncs, a moltes poblacions que ja tenen una llarga tradició es pot anar desenvolupant amb els anys i abraçar més cursos en aquest sentit, precisament, sobretot també atesa la maduresa que va agafant el projecte. I per tant, neix, ja portava un any de rodatge, neix ara ja amb, diguem, amb metgiuts i que esperem que, doncs això, que aquest desenvolupament, aquesta mirada més llarga, doncs es pugui anar produint doncs, amb els següents anys. Si us sembla bé, passaríem al punt a votació. Vots favorables?
Queda aprovat per unanimitat.
Següent punt seria l'aprovació de l'increment de les retribucions íntegres dels empleats públics al servei de l'Ajuntament de Capellades de conformitat amb la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2018. Donaríem la paraula al regidor d'Hisenda, en Jaume Soler.
Gràcies, alcalde, regidors, regidores. Segons la llei del primer punt, segons la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat espanyol, la Llei 6/2018 del 3 de juliol, i segons vistos a l'informe de secretaria i intervenció, es exposa i portem a ple doncs l'increment de retribucions a tot el personal del sector públic, tant funcionaris com treballadors laborals, d'un 1,5% amb retroactivitat de gener a desembre. Aquest increment de la despesa ja es va tindre present per part de l'equip de govern i la regidoria d'Hisenda a la confecció dels pressupostos del 2018 i ja estava dotat en el capítol 1. El punt 2, tanmateix, com a complement addicional amb aquesta llei, es manifestà que si el PIB del 2017 superava el 3,1%, s'afegiria un 0,25% a efectes de juliol fins al de desembre del 2018. Aquest increment del 0,25% no el teníem dotat, i el punt següent d'aquest ple és una moció pressupostària per dotar a l'import d'aquesta despesa que no teníem present. Es presenta doncs aquests dos punts, alcalde, perquè s'acordi a votació.
Molt bé, moltes gràcies, Jaume. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, nosaltres hi votarem favorablement, evidentment. La funció pública ha patit una congelació salarial des de l'any 2010 força important, i per tant, que menys que es pugui recuperar mínimament, que no sé si es recupera, perquè doncs un 1,75 amb tot el que es va retallar des del 2010 tardarem anys a recuperar-ho. Per tant, això també, si m'ho deixeu dir d'aquesta manera, també hem de fer un acte de reconeixement, doncs, que per una banda hi ha hagut un esforç molt important dels servidors públics, concretament també del nostre ajuntament, però que per l'altra tardarem temps a anar recuperant, doncs, el poder adquisitiu que des del 2010 es va retallar. Per tant, en aquest punt, tant l'1,5 com el 0,25 hi estem d'acord. Només volíem fer una pregunta. Si no vaig mal informat, la llei crec que també permet a les administracions fer algun tipus d'aportació, si és del 2%, d'algun tipus de plans de pensió privat. Malgrat que nosaltres això hi votem favorablement, voldríem saber si això realment és així i, si és així, quin és el capteniment de l'equip de govern al respecte.
És una qüestió que no s'ha estudiat i primerament no s'ha posat a la taula, per tant, en tot cas estudiarem i ja els farem arribar.
Presentes a votació?
Sí.
Ah, no, perdó.
Esquerra Republicana.
Sí, ha parlat en Jaume Soler com a regidor d'Hisenda, però sí que volem fer, diguem-ne, un posicionament com a partit, evidentment hi votarem a favor, però sí que també volem expressar el nostre, no sé quina seria la paraula per ser suau, però esclar, diguem-ne, posar sobre la taula, estem aprovant un increment que se'ns ha prohibit fer gener perquè no s'han permès fer modificacions en els salaris de la gent i que se'ns ha dit que tard o d'hora ens obligarien a fer-lo i que amb bon criteri el nostre regidor d'Hisenda i el seu equip ha fet una previsió pel que pogués passar i que doncs això, no, el mateix estat que no t'ho deixa fer, després t'ho notifica en ple estiu dient que ho has de fer obligatòriament i amb efecte retroactiu per un percentatge que no has sapigut en cap moment i a més inventa un increment més, però llavors aquest no m'afecta retroactiu, sinó a partir del moment en què t'ho notifiquen i fins a final d'any. Res, només posar sobre la taula que treballar en aquestes condicions i sota aquesta administració és, per ser suau, molt difícil.
D'acord, gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra hi votarem a favor, entenem l'exposició dels diferents portaveus. Entenem que, o agraïm algun criteri que es va tenir en el pressupost per tenir aquesta previsió, per tant entenem bé, que no hi ha, malauradament, malgrat aquest 0,25 extraordinari i les dificultats que pugui comportar, no patim a nivell de pressupost un esforç com es podria haver produït en unes altres situacions, per tant creiem que és de justícia fer aplicar aquesta pujada sobre els treballadors de la casa.
D'acord, això no afegiria res més, ja s'ha exposat. Passaríem aquest punt a votació. Vots favorables?
Queda aprovat per unanimitat.
Següent punt seria l'aprovació de modificació de crèdit 005/2018 de suplement de crèdit o crèdit extraordinari. Extraordinari, aquest el títol està malament, és extraordinari. Donaríem un altre cop la paraula al regidor d'Hisenda, Jaume Soler.
Val, em sembla que ja hi he dit més d'un cop que quan la paraula modificació de crèdit fa una mica de por, però amb l'entorn municipal el crèdit és com un trencaclosques i el que vas movent són diferents partides segons les necessitats. Quan fas un pressupost, fas un pressupost i si ens fixem a final d'any, doncs les modificacions de crèdit van a més perquè es intenta tancar el pressupost al màxim d'ajustat. Llavors, en aquest cas, aquest 0,25, s'aprofita una modificació de crèdit amb més coses, és a dir, per aquest increment del 0,25, per la contractació de personal per tasques urgents, reconeixement de l'obligació de la quota de la Mancomunitat 2015-2016, renumeració d'hores urgents amb imprevistos i execució d'una diferència d'una resolució judicial que teníem. Això es dota amb una subvenció que s'incorpora al pressupost i es demana l'aprovació en el ple.
D'acord, moltes gràcies. Jaume, donaria la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, nosaltres en aquest punt no hi votarem favorablement, ens abstindrem. No vàrem votar a favor d'un pressupost que es pressuposa que ha de ser el màxim fidedigne possible. Ja ho entenem, hem tingut tasques de govern i malgrat que a vegades ens retreia, sabem que passa, que al llarg de l'any doncs ja has de moure partides i surten imprevistos i bé, passen coses, bé que ho sabem. Però bé, nosaltres des de la nostra posició no entenem que hi ha una majoria prou forta per aprovar-ho, no bloquegem res, no ens hi posarem, diguéssim, a la contra, però no hi votarem favorablement, ens abstindrem.
D'acord, gràcies. Donaria la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, Esquerra Republicana hi votarà a favor, sí que volem també posar sobre la taula per coneixement general, una de les condicions que provoquen més modificacions de crèdit respecte a com es treballava potser fa 4 o 5 anys, no capellades, totes les administracions, és el criteri de prudència que des de totes les intervencions imposa que les subvencions no es confirmen com a ingrés fins que no tens la notificació, tot i que moltes vegades sabem que la tindrem i llavors això ens obliga i sé que el portaveu del Partit Demòcrata ho ha viscut amb alguna altra administració, t'obliga a pressupostar una despesa que tu fas en el moment en què aproves el pressupost i t'impedeix pressupostar l'ingrés que saps que tindràs. Que és una mica el que ens ha passat ara, el que incorporem com a ingrés és una subvenció que, bé, com que no la vam poder consignar en el seu moment, nosaltres ja havíem pressupostat que faríem aquella despesa perquè els treballadors socials que es paguen amb aquesta subvenció no deixaran de treballar al gener. Llavors tu has pressupostat que aniràs gastant des de gener fins a desembre i has pressupostat que els pagaràs amb els teus ingressos. Clar, quan t'arriba la subvenció, alliberes aquests ingressos amb 1.000 altres programes, com bé sabeu, i per tant, clar, ens obliguen a haver de provar aquestes modificacions que tu, cèntim amb un cèntim avall, saps a començaments d'any, però que entenem que amb bon criteri, des de les intervencions, doncs, no es deixen pressupostar per si de cas. La qual cosa no treu que... Bé, no pots pressupostar, però tu no pots renunciar a fer aquella actuació i per tant la despesa sí que la pressupostem de gener a desembre des del moment en què aprovem.
D'acord, gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Per nostra, com hem fet en d'anteriors ocasions, ens abstindrem.
D'acord, doncs passarem a votació l'aprovació de modificació de crèdit. Vots favorables?
Mira de Capellades, Esquerra Republicana.
Abstencions? Donat que aquest era l'últim punt, el següent seria precs i preguntes. Donaríem la paraula al Partit Demòcrata.
Bé, no ho allargarem massa, no patiu. Volíem fer-vos arribar tres precs. En primer, tres precs, un pot ser una pregunta. Un prec, veïns de la plaça Àngel Guimarans demanen que traslladem a l'Ajuntament que la font de Santa Dorotea doncs, la tenim una mica deixada, que s'ha demanat també el canvi d'alguna paperera a la plaça, però que no hi ha manera i que la que hi ha doncs, deu estar foradada i sempre hi ha papers per terra. Jo faria extensiu, que, o la pregunta també seria si realment, si a part d'això, quin és el pensament que té l'equip de govern davant doncs, del pàrquing de la plaça Àngel Guimarà, perquè en realitat la plaça creiem que ha deixat una mica de ser plaça i s'ha convertit en un aparcament. Només cal veure qualsevol dia al migdia del matí que de tot arreu està prohibit aparcar i la plaça realment més enllà d'una plaça s'ha convertit en un autèntic aparcament de cotxes i nosaltres el que reivindiquem, primer, us traslladem aquest prec, netegem la font, canviem la paperera i, sisplau, que torni a ser una plaça.
Primer de tot, disculpeu, en Prics volia comentar, enllaça, tenia l'absència avui d'en Sergi i de l'Elisabet pels mateixos motius, perquè estan en aquest cas malalts, i també doncs, disculpar l'absència de l'Eduard, que també ens ha fet arribar doncs, que per motius personals i laborals no podien ser-hi. Volia comentar això, que no ho he dit al principi i tenia apuntat. Per l'altre, agafem el prec de la Font i la Paperera, evidentment, i bé, seguim defensant que plaça Àngel Guimerà és una plaça que, com sempre, ha tingut congestió de vehicles, en la mesura doncs, de que és una plaça molt transitada, que enllaça moltes vies. Sé que des d'Urbanisme, i sabem perquè n'hem parlat, s'ha doncs, plantejat diferents solucions per descongestionar precisament de l'aparcament. També la policia local intenta fer la seva feina. Mirarem, exercirem, perquè el deure que tenim és seguir pensant si encara es segueixen produint situacions com aquesta, doncs que d'alguna manera o altra doncs es descongestioni en la mesura de que els veïns i veïnes, alguns i no tots, doncs aparquen o no deuen. Però bé, els diferents plantejaments que també s'han posat sobre la taula, alguns resolen petits aspectes, d'altres els compliquen, segons quina peça es mou, però mirarem de trobar una resposta.
Nosaltres aviat entenem que la Paperera i la Font es podria solucionar la setmana que ve, això sí.
Sí, home, evidentment.
Lo de l'aparcament, bueno, jo no et diria la setmana que ve, però és un tema de prendre decisions, si volem que es pugui aparcar lliurement on tothom vulgui, bueno, o realment només es pugui aparcar on es pot aparcar. Bueno, això és una... és un tema de govern, però és una llàstima que amb el temps doncs es va degradant una mica, insistim, el que és una plaça s'ha convertit en un aparcament. Bé, també hi ha hagut diversos veïns, concretament entre el carrer Santana, carrer Miranda, carrer Miramar, que se'ns queixen una mica doncs, de la brutícia que hi ha al carrer. Això us ho traslladem. I finalment, també alguns usuaris del poliesportiu ens pregunten com està, en quin punt estem, doncs de les eternes goteres del poliesportiu.
Amb les goteres del pavelló poliesportiu, que es van demanar doncs, diferents projectes, també s'han insistit en subvencions, que malauradament en aquest cas amb una de les vies que va activar doncs, ja s'han decretat i no entra aquesta. Estem al mateix punt, que és el punt de que les intervencions municipals van ajudar a rebaixar l'impacte de les goteres. Recordem que com vaig comentar ja en altra ocasió, parlàvem abans de tres goteres, ara n'estem parlant d'una, i també doncs, que s'han fet diverses intervencions amb el que són les canals dels laterals, que també han produït i han reproduït diversos desperfectes en diverses ocasions. Seguim insistint, la idea que té la govern és finançar aquestes actuacions en la mesura que pugui, està dins de les nostres prioritats, precisament quan el govern tingui la possibilitat i capacitat de enfrontar el finançament d'algunes d'aquestes intervencions, i així farem que sigui. Aquesta és la nostra intenció i mentrestant doncs, buscar els recursos.
Per acotar la intervenció anterior i amb efectes de ser eficaços com a govern, quan parlem de brutícia a l'àmbit Santana, Miranda, Miramar, parlem de la feina estable, normal, de manteniment, de que s'escombra menys o s'escombra pitjor, o parlem de brutícia generada per deixar escombraries quan no toca?
No, és un tema de residus. No és un tema de residus, és un tema
de manteniment habitual.
Sí. El tema de residus, també per altra banda, ja aprofito una mica l'ocasió doncs, que es va fer la comissió de seguiment. Nosaltres en termes generals doncs, podem considerar que estem satisfets i estem contents dels bons resultats. Evidentment, entre tots haurem d'anar treballant els propers anys, qui sigui, vull dir, depèn de com es configuri, però esperem que aquesta, diguéssim, anava a dir convergència, no? Però de parès és bona perquè hi hagi un bon resultat, perquè bueno, hem d'anar treballant ara doncs, en petits aspectes a millorar.
Sí, bueno, en referència a això, en referència al que ha dit el representant de PDeCAT, ahir vàrem celebrar aquesta comissió de seguiment de Porta a Porta, que és el que ens vàrem proposar just quan va començar el canvi de model. Bé, ens dona moltes dades, ens diu per on anem millor i què podem millorar, això sí, també amb el temps, i esperem doncs, que aquestes dades favorables, que en breu també es publicaran en el sentit dels índexs de reciclats, etc., es mantinguin. Però també es mantingui doncs, el bon fer del projecte, que no és engegar i funciona sol, sinó que és exigent i serà exigent durant els següents mesos i anys, de ben segur que també hi haurà canvis. Volia puntualitzar amb això. No sé si voleu afegir alguna cosa més.
No tant com a representant d'Esquerra Republicana, sinó com a regidor organitzador de l'acte. Ho recordem, hi ha un nou acte també amb la línia de la dignitat col·lectiva i la recuperació de la memòria. El 15 d'octubre, ja fa uns quants anys, que recordem l'assassinat del president Companys. Convidar-vos a tots, segurament ens veurem abans en el si d'alguna comissió informativa, però potser no en el si d'un ple. Per tant, ho recordem, el 15 d'octubre s'escaurà en dilluns i per tant farem el format de quan ha caigut sempre, de quan ha caigut en dia feiner, cap al vespre, acabem de definir si quarts de 8 o les 8, directament en el monument. I sí que aprofitant que això que els dies previs són cap de setmana, ja us informarem si realment tanquem algun acte més, a banda de l'acte institucional habitual, farem alguna exposició a Casa Bas, i estem pendents d'això, de si fem algun acte lligat amb la inauguració i ho fem en cap de setmana o no, ho passem tot el dia 15.
D'acord, moltes gràcies. Donaríem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra, tornar a incidir en el que ja comença a ser una mica un clàssic, és el tema de l'il·luminació dels carrers. Ens anem acostant als mesos de dies més curts i nits més llargues i hi ha tota una sèrie de carrers que estan dos o tres dies seguits sense que funcioni l'il·luminació del carrer. Per tant, entenem que és un problema de seguretat important i per tant us demanaríem que féssiu una mica de reforç en aquest sentit. I d'altra banda, també se'ns ha fet arribar, en aquest cas no és habitual que davant del Marquès de la Pobla han aparegut vidres a prop per terra, no sé si ells s'han retirat ja o no, però sé que han estat uns dies allà pel terra, com amb tota la canalla que va i ve, i també cerca la part de sortida darrere de l'altre col·legi, de la Divina Pastora, també habitualment hi ha trossos que malauradament suposo que per les nits es deu d'ajuntar la gent a veure i ja es trenquen ampolles de vidre i per tant generen un perill important per la canalla i el que no és canalla, sobretot diem, no? Amb aquestes hores en què coincideix que hi ha el vidre i que hi ha poca il·luminació a la via pública. Per tant, us demanaríem que si podeu fer una mica de seguiment d'això, doncs que es fes.
En relació a les dues coses, els vidres evidentment agafem el plec i el traslladem ràpidament a l'àrea que pertoca. Sí que en relació amb els vidres que són els de precisament on estava el monument Lluís Companys, que és a darrere de la Divina Pastora, malauradament apareixen, sobretot en cap de setmana, estan apareguent trencats els mateixos vidres en els mateixos focus del monument constantment i s'han arreglat, doncs s'intenta arreglar cada cop que es detecta. Bé, esperem que aquests desperfectes ocasionats en aquest cas també expressament, perquè els altres, si és un vidre al terra, doncs sembla ser que pot haver caigut algú, en aquest cas doncs reiteradament algú trenca aquests focus.
Més enllà de fer mal, per fer mal en aquest sentit també, és tema d'ampolles, de vidre que habitualment estan per allà trencades.
I respecte a l'enllumenat, en som molt conscients, les actuacions que s'estan fent són vàries i sostingudes. És més, s'ha desenvolupat una auditoria per mirar els quadres més afectats, en els quals es detecten doncs, els desperfectes o no, què és el que fa falta atacar, metafòricament. Sí que és una qüestió que s'ha anat donant en la mesura també que s'ha anat, com bé sabeu, canviant i millorant certa il·luminació per de baix consum LED, però també en la mesura que s'ha anat aixecant zones que restaven apagades en els últims anys. Bé, doncs la xarxa també es veia. una de les qüestions més altres, les altres ens estan donant més problemes dels que voldríem. El que s'ha proposat l'equip de govern, precisament tenint aquests, aquestes afectacions, és treballar molt directament ja, diguem-ne, com a urgència i també com a primer terme, en arreglar sobretot les zones que són més afectades i que, doncs, com ja s'han fet anar professionals, que juntament amb els treballs del departament tècnic com de la brigada estan mirant deliberadament què és el que, doncs, reiteradament en certes zones ens dona, ens fa caure alguns punts de llum. Fins ara us podem dir això perquè en algunes zones s'han pogut arreglar o s'arreglen ràpidament, amb d'altres haurem d'esperar a veure quin és el treball efectiu, si és un treball també molt exigent econòmicament o si també és un treball molt exigent tècnicament que ens demana un temps per poder-ho arreglar definitivament.
Més que res és per les situacions que es donen de dies, si no inclús alguna setmana seguida, de tancament a la llum, per tant sí, sí. És comprensible que els veïns de la zona es queixin i mostrin la seva preocupació. No?
Som conscients, som conscients.
Sí.
Sí.
Un altre, simplement una altra observació és, com comentava ahir, que ens han fet arribar també, quan a l'estiu s'obre l'abril romaní, doncs, durant unes quantes setmanes, que doncs, es pugui disposar d'algun tipus de, a part dels plafons que ja hi són, però algun tipus de plafó, algun fulletó que expliqui què canvia d'un any a l'altre, perquè si no, doncs, l'arqueologia és difícil i sobretot des de la distància on es pot observar, doncs, algunes diferències. No? I,
que canvia d'un any a l'altre respecte a la pàbia excavació. Eh?
O,
ara anem per aquí.
O explicar una mica què és el que han trobat, una mica què és el que varia, no, d'un any a l'altre en l'excavació, però sí que quines troballes tenen, etc.
D'acord. Jaume, volies afegir alguna cosa en respecte a un dels punts que...
Bueno, una mica és perquè ha sortit a la premsa i volia també fer-ne partícip als grups de l'oposició, que ens va lliurar un projecte per interrelacionar totes les seus de l'Ajuntament amb fibra òptica pròpia. És un projecte que ens va portar LocalRed, que és qui va prendre l'encàrrec de la Diputació, amb els serveis que fan amb el catàleg, que m'agradaria quedar un dia amb els responsables dels grups municipals per presentar-ho. I és una cosa que és com una agenda llarga per començar a pensar com fem un desplegament aquí a Capellades tecnològic amb serveis de Smart City o de IoT. I el principal és mentalitzar primer els tècnics de l'Ajuntament de que quan obrim un carrer tenim que pensar en les telecomunicacions i en mica anar fent trams, i aquí amb aquest projecte el que hi ha són els diferents trams, estan ben fets perquè estan fins i tot pressupostats, perquè de cara a subvencions, FEDER i tal, ja tens un preprojecte, i això m'agradaria, doncs, presentar-vos un dia que vem, no sé quin és el format, si s'ha de fer oficialment o no, però m'agradaria presentar-vos-ho, i no em va donar temps a demanar-vos que vinguéssiu el dia que ens ho van lliurar, perquè ens ho van dir un dia per l'altre. D'acord?
Ens quedem pendents de fer-vos arribar i explicar-vos aquest pla director, gairebé, que de comunicacions. Si no hi ha res més a afegir, abans d'acabar donaríem la paraula al públic per si alguna de les persones presents volgués fer arribar algun prec o pregunta. Si no és així, gràcies per la vostra assistència, gràcies als veïns i veïnes que ens han vist per la tele, per dir-ho d'alguna forma, i gràcies als regidors i regidores que esteu aquí.